Torna el Penedès en xarxa i els dimarts a 11:45 tocats tornen les pantalles amb Carles Gala al capdavant. Carles, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Amb ganes de temporada nova i d'estrenes, no?
Sí, home, i tant. Han començat ja, a més, durant el mes d'agost, ja van començar algunes sèries, per exemple, la Solo Asesinatos en l'Edificio, tercera temporada, o quarta temporada, em sembla que és. I hi ha Disney Plus, una sèrie que també va començar, també ha començat la segona temporada del Senyor dels Anells, a Amazon Prime, i Patums, és a dir, són sèries importants, diguem-ne, per a aquestes plataformes, que el mes d'agost ja van estrenar, i aquest setembre, doncs, s'acosten també grans estrenes que anirem repassant aquí.
Sí, és curiós com la tornada al col·le aquesta setmana marca la represa de les rutines, de la normalitat, una mica per tots. També a la tele convencional encara, però a les plataformes és un altre rotllo.
Sí, de fet, és això que dèiem, abans l'estiu sempre era època de reposicions i repeticions i tot plegat, i jo suposo que al final han de descobrir, doncs, que l'estiu és una bona època per fer estrenes importants, perquè també hi ha molta gent amb temps lliure, i per tant, estrenes com aquesta del Senyor dels Anells, que és una de les produccions més cares de la història, doncs s'estrenen el dia 29 d'agost, per exemple, abans de Sant Fèlix. Per tant, són dates estranyes que no estàvem acostumats a estrenar importants, però que cada vegada més veiem que l'estiu serveix per fer aquest tipus d'estrenes. I sí que és veritat que la televisió convencional, la que és la de TDT, sí que, bueno, han fet els programes d'estiu, però s'estan esperant ara aquestes primeres setmanes de setembre per començar ja a iniciar la seva programació habitual.
Avui comencem per la tele convencional, per la caixa tonta, perquè hi ha revolució a la franja horària que es diu Access Prime Time.
Sí, i més, jo crec que l'hem sentit tot l'estiu, amb la polèmica de l'arribada del programa de la Resistència amb David Broncano a Televisió Espanyola, que si s'emportava no sé quants milions d'euros, que si el programa era molt car, que si... Bé, tot el debat que hi ha hagut, i fins i tot si el format era escaient o no per Televisió Espanyola, doncs ahir va estrenar finalment aquest programa, Broncano va arribar a Televisió Espanyola, van fer un canvi de nom perquè la propietat del nom és de Movistar Plus, i de fet actualment Movistar Plus continua emetent un canal temàtic de la Resistència en el que estan fent repeticions dels programes de les temporades anteriors, i ara arriba a Televisió Espanyola el mateix format, el mateix plató, han canviat la decoració, però estan en el mateix teatre, tot igual, amb la revuelta de David Broncano, que començava justament, com dèiem, ahir, i al final és aquesta polèmica, aquest Access Prime Time, perquè hi ha tanta lluita en aquesta hora, doncs és perquè és el moment en què hi ha més gent davant del televisor, perquè és el moment que es poden vendre millor els anuncis, a millor preu, i perquè al final, com sempre ha sigut, doncs, a l'hora del vespre, després de les notícies, és com la lluita de les televisions. I en aquest cas, doncs, tenim ara mateix en antena a 3 programes d'entreteniment, per no dir quasi 4 d'Access Prime Time. A Antena 3 tenim El Hormiguero, èxit absolut, és a dir, El Hormiguero indiscutiblement és el programa que més bé funciona en aquesta franja horària. A Telecinco, l'última setmana d'agost, ja van estrenar Babylon, de Carlos Latre, una estrena que va anar força bé, però que dia rere dia, les audiències els està caient de manera estrepitosa. Van començar fent l'emissió de dilluns a divendres, que ja, a diferència del Motos, que fa de dilluns a dijous, feien un dia més, però amb l'arribada de l'estrena del format de Gran Hermano, que també ha començat aquesta setmana, el que han fet és que dijous i divendres fan com uns resums de Gran Hermano, i per tant ja ha caigut el Babylon de dijous i divendres i es queda d'augment de dilluns a dimecres.
I dimarts ara li han retallat uns 10 minutets, em sembla.
Correcte.
També per culpa de Gran Hermano.
Sí, clar, és que ara parlem d'audiències, però és que ahir va fer un 3% d'audiència. Un 3% d'audiència a Telecinco. Ja us auguro que aquest programa durarà una setmana.
Un telenotícies.
Sí, vull dir que no poden aguantar-lo. Encara que ells vulguin, que vulguin fer el favor de mantenim-lo, ja més el format remonta i tal, és que no els hi sortirien els números. Estan perdent diners. Al final, l'audiència és la que marca la tarifa de la publicitat, i per tant, no els hi surt a compte mantenir un format en el que els hi costa...
A ti, ¿qué es lo que más te gusta de España?
Yo creo que España me gusta todo, pero pues el estilo de vida, la gastronomía, el clima, todo. Las culturas que tenemos, todo.
¿Qué comida te gusta? ¿Cuál es tu comida, la que te pierdes?
Pues Te voy a decir una cosa, este verano me he aficionado un montón a la fideuá.
Muy bien.
Sí, 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 me encanta. Con mucho socarrat.
Pero bueno, pero estás a tope, pero ¿dónde te...? Bueno.
Y con alioli, con alioli.
Con alioli, claro. A tope de power. Pues no es fácil de hacer una fideuá, ¿eh?
No, no, pero yo la pido, la pido.
¿La pides?
Sí, sí, si no, no me sale bien. Si ya, no, ya, ya.
Dèiem que hi ha tres monstres lluitant per aquest Access Prime Time i hem escoltat un d'ells, és l'Hormiguero de Pablo Motos, el més clàssic, porta 1000 anys en antena i s'estrenava aquesta temporada amb aquesta entrevista que escoltàvem ara interessantíssima en Victòria de Meritxell Aro. L'altre monstre, l'altre protagonista és, com ens deia, el Babylon, de Carlos Latre, aquest Babylon Show, que ja ens avançava que s'ha enfonsat, que ha punxat amb aquest 3% d'audiència i que sona així.
Te quedaste un poco flaseado, ¿por qué, qué dijeron David y José?
Lo de, bueno, que están cambiando en el vestuario del Atlético de Madrid, en la ducha, bueno, de donde se cambiaba Coque. Yo estaba flipando, justo en ese momento suelo ir a pocos conciertos, porque no tenemos mucho tiempo y de hecho coincidió que estábamos en nuestro estadio, que tuve cambié de viaje, o sea, iba a ir de un sitio a otro, me pilló en medio y tenía que ir a un concierto.
Hombre, los Estopa. Mío, pues,
no iba a ir, los Estopa, entonces...
En los 25 años.
Y estábamos flipando. Yo estaba ahí y dije, esto no puede pasar.
Bé, doncs, aquesta entrevista, que no en principi doncs, hauria de ser de força interès, n'hi ha un 3% d'audiència, i el que sí que va tornar, com dèiem, és David Broncano, en aquest cas a Televisió Espanyola, amb la Revuelta, que és el format idèntic a la Resistència, i passaven coses com aquesta.
Vamos a hacer chistes y tú a tocar el bombo. Eso
en
es lo que vamos a hacer.
Aquí chistes y bombo.
Pero si ya me he hecho una movida y todo, ahora que...
¿Eh?
Yo me he hecho... O sea, yo pensaba que sí iba esto con el rollo político.
¿Por qué?
Joder, ahora qué hago yo con esto, tronco.
¿Con qué?
He hecho una...
El que sigueu és un tatuatge del Pedro Sánchez en el pit del... dels col·laboradors del programa.
Perquè durant tot l'estiu li han estat criticant que l'havia posat Pedro Sánchez a dit, no?
Sí, això mateix. Llavors, i diuen que, bueno, que és el programa del govern, que li han passat els guions del govern, han fet conya durant tota aquesta setmana, posaven la imatge d'una fotocopiadora, anava dient la Moncloa nos está enviando los guiones, i bueno, han utilitzat tot això per fer la conya. I, de fet, en un pit tenia la cara del Pedro Sánchez i a l'altre pit tenia la cara del Pablo Motos. És a dir, que també han entrat forts en aquest sentit. Però és el de sempre, eh? No és que sigui una cosa fora de lloc, sinó que al final el format és aquest. De fet, durant el programa ja van haver-hi 3 o 4 xiulets d'aquests de censura per alguna paraula que deurien dir o alguna cosa que deurien dir fora de lloc. Per tant, no és un programa que no està en directe, que passarà un filtre de contingut, que podran tallar allò que realment es passi molt de voltes. I el que sí que van marcar i van explicar és que a partir de les 10 de la nit s'acaba la restricció d'horari protegit infantil i, per tant, a partir de les 10, com que tot s'hi val, però abans de les 10 seran molt més limitats en el nivell de contingut fora de lloc, diguem-ne.
Així, a partir de les 10 es posaran més gamberros.
Això és el que diuen. Fins i tot hi haurà com una notificació que ja són les 10 i sortirà un personatge estrafalari i horrorós en el que se suposa que anima els nens a que se'n vagin a dormir i que a partir de llavors comença la festa, diguem-ne, de la Revuelta.
Qui guanya de carrer d'aquests tres continua sent Pablo Motos.
Sí, aquí és on aquesta nit, aquestes dades, tenim un 23% d'audiència per Pablo Motos amb l'Hormiguero. Això vol dir uns 2.900.000 persones. Però atenció, perquè apareixen... és a dir, la Revuelta ha aconseguit un 17,1%. És una gran estrena, és uns números que jo crec que ningú s'esperava. I són 2.150.000 persones. Què significa això? Perquè ahir, o la setmana passada, no hi havia tanta gent veient la televisió en aquesta hora concreta. Val? Vol dir que la Revuelta ha aconseguit connectar aquesta franja horària a gent que fins ara no es connectava. Per tant, jo crec que hi ha espai pels dos, no hi haurà una lluita ferotge entre un i l'altre i que, per tant, seran compatibles completament. És a dir, algú pot veure tranquil·lament El Hormiguero a les 9 del vespre i després entrar a TV Play i veure La Revuelta gravat a les 11 de la nit. És a dir, crec que en aquest cas hi ha espai pels dos formats i, per tant, hi haurà Revuelta i hi haurà El Hormiguero per temps.
Aviam què passa amb Carlos Latre i el frec-a-frec entre Motos i Broncano. I a TV3 tenim una pila de novetats.
Sí, déu-n'hi-do. S'estan anunciant ja algunes de les novetats. Alguna de les que tinc interès de conèixer aviat i que crec que serà notable és tot el canvi a nivell de telenotícies, la imatge gràfica, el plató, els grafismes, la manera de presentar les notícies, d'enfocar-les. És a dir, hi haurà un canvi important a nivell de telenotícies, que ja va falten també, perquè fa molts anys que tenim aquest mateix format, amb un plató més en pantalles, més interactiu, més real, no hi haurà cromes ni històries rares. Per tant, s'acosta un canvi important a nivell de telenotícies que s'estrenarà durant aquesta temporada. Encara no volen dir dates, perquè s'han de fer moltes proves, s'han de testejar moltíssimes coses, i podria ser que fos tranquil·lament de cara a la primavera de l'any que ve, però sí que aquesta temporada hi haurà canvis als telenotícies, telenotícies 324, és a dir, tots els formats informatius de TV3 tindran un canvi important, inclosa també la part de web. Per tant, jo diria que és la part que s'emporta el gran gruix del pressupost d'aquesta temporada, és aquesta part de telenotícies. Però tot i així, també hi ha estrenes, com per exemple un nou format de talent musical que presentarà en aquest cas també en Miqui Núñez. Estem parlant d'un format que ja existeix, que simplement han comprat el format, és canadenc, i el que fan és traslladar-lo aquí i fer exactament el que feien a Canadà, que és Zenit Canadà, i el que fan és agafen a 100 persones de públic, de fet estan fent el càsting, qui estigui interessat, i el que fan aquestes 100 persones és dividir-les per grups, segons la seva edat, és a dir, els boomers, els millennials, la generació X, la generació Z, i el que seran com un jurat de 100 persones que al mig de l'escenari aniran passant cantants i grups de música catalans coneguts i hauran de decidir quin és el grup o el millor cantant de la seva generació. Val? Llavors hauran de votar, hauran de ballar, hauran de... És un format entretingut que ha funcionat molt bé al Canadà i que esperen també que funcioni molt bé aquí. Al final té un pressupost elevat respecte al concurs que es deia Eufòria, és quasi el doble de pressupost. Per què? Perquè segurament han de pagar també els músics i els cantants perquè vinguin, perquè així d'aquesta manera tindrem, diguem-ne, a l'escena musical més important de Catalunya en aquest programa. Per tant, Zenit, no hi ha data encara exacta d'estrena, però el Miqui Núñez ja avançava alguns continguts.
Bé, ja us ho puc dir, seré el presentador de Zenit, el nou programa musical de TV3, on buscarem l'artista que millor connecti amb totes les generacions, la generació Boomer, la X, la Y i la Z. Tindrem cares molt conegudes a la casa, un plató espectacular, i fins aquí us puc dir, eh? Ho haureu de veure ben aviat. Zenit a TV3.
Una presentació xula, la que vam fer l'altre dia conjuntament Catalunya Ràdio i TV3, donant protagonisme a tots els presentadors i periodistes que s'encarreguen d'aquesta nova temporada.
Sí, una, més a més, una imatge gràfica molt, molt vistosa, no? Molts colors, com si fos en un tren que va viatjant, i molt interessant. La veritat és que la imatge i tot plegat s'ha modernitzat moltíssim a TV3.
Què més veurem a partir d'aquesta setmana progressivament?
Doncs mira, dijous mateix, després de la Diada, tindrem l'estrena del Magazine de la Tarda, que substitueix el programa que fins ara feia Agnès Marquès. En aquest cas arriba de la mà de Xavier Grasset, ja ho havíem anunciat la temporada passada. És La Selva, aquest nou magazine que també doncs, ja estan anunciant i que a partir de dijous el podrem veure.
A 6:15 i La Selva, pels fans del Grasset, els que fa anys que el seguiu, recordareu que és el nom de la secció que feia el sense títol de l'Andreu Buenafuente, que ha plogut una mica.
Sí, sí, la informació és una selva, deia ella, cridava...
Això mateix.
Era molt divertit, sí, sí.
Poquetes coses ha explicat, no sabem col·laboradors, sí. Poca cosa sabem.
Mira, l'única així que han anunciat és que hi haurà la Maria Xinxó i algú més, però no hi ha gaire... Hi ha bastant de misteri, fins i tot amb el plató. Ara estan fent una promo en el que es veu un plató molt selvàtic i amb moltes herbes i plantes. No sé si això es mantindrà així o no, però jo crec que serà molt selvàtic tot plegat.
També tindrem els Oscars.
Sí, amb un programa que es diu Tot torna, que és un informatiu de mitja hora, l'Òscar Dalmau i l'Òscar Andreu, i de 10 episodis en què repassa l'actualitat dels últims 40 anys a través de l'arxiu de TV3, i cada capítol és la contracrònica informativa d'un any en concret i repassa les notícies on van impactar la societat catalana per diferents raons, per exemple, els Jocs Olímpics, el comiat de l'Arca Ulisses, la polèmica del Negre de Banyoles, l'incendi del Liceu, el referèndum de l'Estatut, o també els èxits i la crisi del Barça. Per tant, Tot torna, programa d'humor amb Òscar Dalmau i Òscar Andreu. Esperem que els hi vagi millor que que la nit dels Oscars, que no va funcionar gaire bé en l'última etapa de TV3 dels Oscars.
I tindrem un programa relacionat amb l'aniversari del Barça.
Sí, el Barça aquest any celebra el seu 25è aniversari i el que fan és buscar un nou himne pel Barça, no l'himne en si, sinó per l'himne de la celebració del 125è aniversari, i s'anomena el Nou Clam, i el que fa és el líder de Mishima, el David Caravent, és qui coordina aquest procés en el qual s'ha triat tres lletres com a finalistes i tres compositors que hi posaran la música, i suposo doncs, que serà el públic qui haurà de recollir i veure quin serà aquest nou himne del 125è aniversari del Barça.
De tota manera, no s'estrena encara, no? Ens hem d'esperar una mica.
No, aquesta el 24 d'octubre arribarà.
Quines altres novetats o retorns tenim?
Sí, i que també aniran arribant a mesura que vagi passant la tardor. Una d'elles és la segona temporada de La Travessa, que presenta Laura Escanes, aquest concurs en el que han de fer justament doncs, una travessa, una travessa, diguem-ne, de límits a nivell esportiu. I en aquest cas l'expedició no serà als Pirineus, sinó que serà pel Mediterrani, amb unes rutes que seran per la zona de les vies verdes, diguem-ne, del Mediterrani. I per altra banda, un altre format que també arriba és Entre quatre parets, que són com les cases dels famosos, en el que cada episodi l'arquitecte, música i comunicadora visita la casa d'un personatge rellevant del món de la cultura, una manera doncs, de conèixer com pensen i viuen figures com el comunicador Bob Pop o la dibuixant Rocío Quillaumán o el futbolista Bojan Kirkic. Seran alguna de les persones que passaran per aquest programa que es diu Entre parets.
Ai, el Bob Pop també tindrà programa, no sé si a TV3 o potser directament a la plataforma 3CAT. Perquè s'ha posat a aprendre català, no? I fa
correcte,
un programa al respecte.
Sí, de fet, ja van anunciar també que el Bob Pop tindria, que també tornarien alguns altres formats que ja som coneguts de TV3, i per tant, TV3 és bastant, diguem-ne, a la temporada habitual no arrisca gaire. Més allà d'aquests formats que són nous i que apareixeran i desapareixeran, el prime time seguirà sent el mateix de sempre, per tant, més o menys, anirem més o menys per l'udar cada any.
Ens parlaves d'aquest nou disseny dels TN, de TV3 i a Telecinco. També hi han sorpreses.
Sí, des que va arribar Carlos Franganillo a la direcció dels informatius de Telecinco, després del pas, diguem-ne, de Pedro Piqueras durant moltíssims anys i que van funcionar molt bé els seus informatius, doncs a poc a poc estan veient... doncs, bueno, Telecinco, ja recordem que estan passant per aquesta crisi existencial en el que no són líders cap més, en què l'audiència els està caient de manera estrepitosa i, per tant, creuen que el que han de fer és passar també a ser una cadena una mica més blanca, més Antena 3, més aquest rotllo, i, per tant, els informatius també volen que siguin importants dins de la seva graella. Fins ara era el mínim dels mínims i, bueno, al final, l'informatiu era el de menys, entre cometes, de Telecinco. Ara no, ara volen posar-hi la banya, volen apostar-hi, i des de l'entrada de Carlos Franganillo, amb el nou informatiu, amb el nou plató, entre setmana està funcionant molt bé els vespres, però veuen que cap de setmana això cau. Llavors el que fan és canviar completament l'equip i han fitxat per sorpresa a Maria Casado. Recordem que Maria Casado havia estat durant molts anys a Televisió Espanyola i que va presentar Los Desayunos de Televisió Espanyola, va estar al 59 Segundos, va fer els telediarios, per tant era una casa molt reconeguda, una persona molt reconeguda dintre de la casa, i va marxar, se'n van anar a fer uns projectes a Màlaga amb el Banderas, després ha sigut o és actualment la presidenta de l'Acadèmia de Televisió i finalment doncs, sembla ser que l'han fitxat per presentar també els informatius de cap de setmana a Telecinco.
I acabarem aquest primer Pantalles de la temporada amb un parell d'estrenes seriòfiles.
Sí, no són molt destacades aquesta setmana. De fet, aquest dijous s'estrena La Isla del Salmón i La Discòrdia, una estrena que arriba a Netflix.
Es el precio de ser el mayor productor de salmón del mundo.
Lo que quieres es arrebatarme el esfuerzo de toda una vida.
Bueno, así son los negocios. Son negocios. Corren rumores de que le interesa adquirir Meyer Fiebre.
¿Puedo saber qué estás haciendo?
És un drama satíric noruec que s'estrena aquest dijous a Netflix. I l'altra proposta?
Sí, l'altra proposta és En fin, que arriba també a Amazon Prime Video i sona així.
Nos hemos salvado.
No me jodas.
Yo cuando anunciaron lo del fin del mundo, pues yo seguí igual. Lo único que se me da bien es fracasar.
En fin, a partir d'aquest divendres a Prime Video, una innovadora comèdia postapocalíptica que combina una trama absurda amb una barreja de gèneres i humor negre. I pels fans de l'Amiga Estupenda, tant de la saga literària com seriòfila, només apuntar que avui estrenen la quarta i última temporada a Max.
Molt bé. Doncs a partir de la setmana que ve jo crec que podrem començar també a parlar ja d'estrenes una mica més importants que no pas aquestes d'aquesta setmana. I a partir d'aquí doncs, anirem repassant setmana a setmana tot el que arribi a la petita pantalla.
I tant que sí. Moltes gràcies, Carles. Bona setmana.
Igualment. Adéu-siau.